Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, eleva a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts. Us informa Judit Caselles. Ràdio Estel ha tingut accés per avançat a la carta que el president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha enviat a la presidenta del Parlament, Anna R., per justificar per què no compareixerà a la Comissió sobre els Abusos Sexuals en els àmbits de l'Església, l'Esport i el Lleure. A l'escrit s'explica que els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han acordat de forma unànime que el cardenal Joan Josep Omella no comparegui i ho fa perquè el propi Tribunal Constitucional delimita en una recent sentència les compareixences en aquestes comissions a responsables i temes que afectin a l'interès públic amb uns límits clars sobre les qualificacions que es puguin derivar, recordant que només els tribunals tenen aquesta funció. La missiva recorda que l'Església ha col·laborat en la investigació d'abusos amb el Defensor del Poble, a més d'encarregar una auditoria pròpia i fer un informe propi anomenat Per donar llum. Més temes. El president espanyol Pedro Sánchez anuncia la posada en marxa del projecte d'ampliació de l'aeroport de Madrid amb una inversió de 2.400 milions, la més alta de l'última dècada. En un discurs des de Fitur, Sánchez ha dit que l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas serà el que tindrà més potencial de creixement d'Europa, amb capacitat per a 90 milions de passatgers el 2031, un 28% més que l'actual.
I con esta inversión, pues el gobierno de España y también la empresa AENA vamos a fortalecer algo muy relevante, que es el liderazgo del hub con América Latina, del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y vamos a desarrollar también, esa es nuestra ambición, el hub con Asia, con nuevas rutas y aerolíneas que operan con ese continente.
A més, el president espanyol ha dit que la intenció és enfortir el lideratge de Madrid com a hub amb Amèrica Llatina, però també desenvolupar-ne un altre amb l'Àsia, amb noves rutes i aerolínies. Sánchez ha defensat que l'ampliació de l'aeroport de Madrid es farà amb respecte al medi ambient. L'anunci arriba una setmana després que es constituís la comissió tècnica entre el govern espanyol i el català per decidir el futur de l'aeroport del Prat. I l'exlíder de Podem, Pablo Iglesias, diu que el Consell de Ministres mai va deliberar sobre si calia demanar al CNI que espiés el president de la Generalitat, Pere Aragonès, quan ell en formava part. Ho ha dit a la compareixença a la Comissió d'Investigació de Pegasus del Parlament, on ha comparegut per videoconferència.
Però com no se produjo ninguna deliberació al respecte en ninguno de los consejos de ministros que yo participé, le puedo decir que nunca, siendo miembro del gobierno ni del espacio gubernamental, se produjo una deliberación que pudiera conducir en la decisión de solicitar a los servicios de inteligencia la instalación de software Pegasus en ningún teléfono móvil.
També ha afegit que el PSOE s'equivoca no investigant a fons el cas i que la ministra de Defensa, Margarita Robles, hauria d'haver dimitit quan es va saber que Pedro Sánchez també va ser espiat. I bones notícies sobre les xifres d'atur. Catalunya ha tancat el 2023 amb xifra rècord d'ocupació amb 3,7 milions de persones treballant, segons l'enquesta de població activa. Tot i mantenir l'ocupació a Catalunya, com que ha augmentat el nombre de persones que diuen voler treballar, ha pujat el nombre de persones que estan a l'atur i hi ha 20.000 persones més buscant feina i la xifra frega el 9%. Al conjunt d'Espanya, l'atur també ha fet una reculada important en l'últim any. La xifra de desocupats és ara un 6,5% menys que la que es va registrar a finals del 2022. Hi ha 190.400 aturats menys i el total se situa en 2.830.000 persones. I ara els esports d'en Pol Corredoira.
Notícia, l'entrenament del Barça, Marc-André Ter Stegen ha entrenat amb el grup i estaria avançant els seus terminis de recuperació. De moment, la data inicial fixada per tornar és l'11 de febrer al Barça-Granada de Lliga a Montjuïc, però el principal objectiu és l'anada de vuitens de final de la Champions contra el Nàpols. Encara en futbol, en aquest cas internacional, l'entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, no continuarà a la banqueta del club la temporada que ve. Argumenta que se li ha esgotat l'energia i que no pot seguir el càrrec. Klopp va començar la seva aventura a la banqueta red el 2015, ha guanyat en 9 temporades amb l'entitat, la Champions, la Premier League, la Copa, l'FA Cup, la Supercopa d'Europa i el Mundial de Clubs, entre d'altres. I ja és oficial, la nova directora de la Comissió Espanyola de la Lluita Antidopatge, la CELAT, és Sílvia Calzón. Va ser secretària d'Estat de Sanitat durant la pandèmia del coronavirus i substitueix José Luis Terreros, cessat després de les últimes informacions del mitjà Relevo que apuntaven a possibles irregularitats i males pràctiques al si de l'entitat responsable de la lluita contra el dòping a l'Estat espanyol. Terreros, recordem que ocupava el càrrec des de l'any 2017.
Gràcies, Pol. Tornem a més notícies a la una.
Ràdio Estel. Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6.
Vinga, va, 8 minuts que passen de les 12 del migdia i encara podrem seguir parlant d'aquestes nominacions dels Oscars, no sense polèmica, com sempre, amb Víctor Rodrigo fins a un quart, aproximadament. Víctor, bon dia de nou.
Bon dia.
Aviam, estàvem parlant d'Anatomia d'una caïda. Ho hem deixat aquí.
Sí.
I hem dit com és possible que no estigués nominada a millor pel·lícula internacional, se'n vagi millor pel·lícula.
Exacte.
Podria ser.
La teva teoria.
Podria ser. Que els acadèmics volguessin... Evidentment no guanyarà millor pel·lícula, això ho sabem tots. Però que els acadèmics volguessin que guanyés, no sé si per primera vegada a la història, millor pel·lícula internacional, una pel·lícula que ha comptat amb tot el suport de Netflix i d'una plataforma?
I t'ho podria comprar, eh? Però se't desmunta la teoria amb The Zone of Interest.
Val. Val. Ho dic perquè així...
Perquè està nominada a millor pel·lícula internacional i a millor pel·lícula.
Sí. Ho dic perquè així, Anatomia d'una caïda, encara que no guanyarà, o m'estranyaria molt que guanyés millor pel·lícula, sí que és veritat que la premia és nominal, la millor pel·lícula.
Clar, però en això és el que vam pensar tots quan va passar en Paràsitos, que va ser com el precedent, perquè passés això de manera superclara,
sí.
I et guanya millor pel·lícula internacional i vam dir tots, bueno, ja està, no? Ja li han donat, felicitaciones, i guanya un altre cop, saps?
Sí.
I clar, va ser un escàndol superpositiu.
Sí.
Però quan veus aquí que li fan a The Zone of Interest, com si fos Paràsitos, per Anatomia d'una caïda no, dius, com és el criteri aquest? de que com la millor pel·lícula internacional el recorregut el fan des de molt abans, perquè han de portar tots els països, han de decidir quina volen, la porten a la llista, fan la shortlist, tot això. França no passa el filtre, però sí que el passa millor pel·lícula.
Val.
Llavors, és estrany, perquè el criteri és perquè ens ha donat la gana. Llavors, quan l'Acadèmia del Cinema de Hollywood fa això, tremolem perquè,
clar,
perquè
el març... Poden passar bé. Coses estranyes. Poden passar coses molt
exacte,
estranyes.
Exacte, ens ho podem passar bé.
Exacte. Anem a les nostres i parlem de seguida del que ha passat un dia com avui. Les nostres són, evidentment, J. Bayona, La Sociedad de la Nieve, Pablo Berger, Robot Dreams. Tu entens, Víctor, i ja començo amb queixa, que La Sociedad de la Nieve estigui nominada, evidentment, a millor pel·lícula internacional, però també a maquillatge i perruqueria, però no ho estigui en so?
Clar, aquí és el que m'estranya a mi, perquè quan a millor pel·lícula internacional moltes vegades les encaseien allà, no? És com si fos una escafandra, llavors, quan estàs nominada allà, no et queixis, perquè tot l'altre va per lo nostre. Però com des de fa uns anys ja s'ha obert aquesta escafandra i permeten aquestes nominacions, no té cap sentit que no la deixis de nominar en altres categories que són igual de tècniques i importants en aquesta pel·lícula i que ha sigut tan destacat. La qüestió això no vol dir que la millor perruqueria i maquillatge, hi ha molta gent que ha dit, però com que perruqueria? Com no sé quant? Perquè la gent llegeix però no entén res. La gràcia està en que el maquillatge de La Sociedad de la Nieve jo crec que té bastants números en estar en el top 2 d'aconseguir l'Òscar. I et diré per què. Els tres responsables que estan nominats, que són l'Anna López Puigcerver, el David Martí i la Montse Ribé, tres catalans, perquè sempre es parla de Bayona, però sempre ens oblidem dels que integren també l'equip de la pel·lícula.
Per cert que ja tenen una estatueta sota el braç, eh?
Sí, exacte. Ells tres han estat tan aplaudits, tant per aficionats del cinema, com per altres membres dels departaments d'art d'altres pel·lícules reconegudíssims. Però fins i tot per metges, perquè el que tu veus a la pel·lícula, els efectes de salut que pateixen tots els supervivents, estan fets fil per randa com haurien de ser. Llavors, aquest element de veracitat jo crec que li dona molts, 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 molts punts a la possibilitat de que guanyin l'Oscar, perquè això Hollywood, encara que el podem criticar per moltes coses, valora moltíssim aquests petits detalls, sobretot el que és caracterització, en maquillatge, en aquestes perruqueries que no tant el fer. Recreamos una època, sí. Que és el que moltes de les seves contrincants té. I Robot Dreams, el de Pablo Berger, que aquesta també la vam poder veure a Sitges, ostres, és una felicitat absoluta, sí. Perquè és reivindicar la indústria de l'animació al nostre país, com va fer, per exemple, Klaus, te'n recordes, el 2017?
Sí, i tant.
La Netflix, doncs és per ja picar la porta o tirar la terra de dir per què millor animació no la podríem nominar també a millor pel·lícula. Perquè hi ha algunes, no et diré Robot Dreams, però hi ha algunes aquest any, com per exemple a mi Spider-Man, la segona part del multiverso,
sí.
Que passa per davant, però de carrer, de maestro i d'American Fiction, però és que una barbaritat.
Com digui.
Però seguim creient que l'animació és per nens. I és el que va dir Pablo Berger quan va saber lo de la nominació, que és reivindicar d'una vegada per totes i seguir-ho fent, com feia Guillermo del Toro, que l'animació no és... És una cosa de nens. És una cosa de cinema i de tothom.
Absolutament. Víctor, va, que em queden res, dos minutets. La notícia d'avui al món del cinema.
Sí, és una notícia bastant escandalosa.
Desagradable.
Ha destapat el desagradable i vergonyosa. Ho ha destapat El País a primera hora d'aquest matí, que és que tres dones acusen de violència sexual al director de cinema i reconegudíssim director de cinema, Carlos Bermud.
Compte aquí, eh?
Compte, perquè això ho hem parlat. Te'n recordes que per quan va haver-hi el Festival de Sant Sebastià, que van haver-hi un parell de xerrades sobre... Sí. Sobre feminisme en la indústria espanyola i que s'estaven, entre cometes, organitzant certes víctimes a l'hora de parlar i d'exposar casos que havien patit, segurament un d'ells era Carlos Bermud. No t'ho puc confirmar, però segurament un dels noms era aquest. Per què? Perquè, tal com explica el País, els fets van ocórrer del 2014 al 2022. Estem parlant de fa 10 anys.
Val.
Però que ja són tres dones, un estudiant de cinema, una extreballadora d'una de les seves pel·lícules i una treballadora del món cultural, que van patir violència sexual de tota mena per culpa de Bermud, i l'acusen d'això i de que pel seu poder i pel seu reconeixement en la indústria tenia tota la complicitat i la legitimitat i el silenci de les persones que ho sabien.
Estem parlant, doncs... perquè per a rizar el rizo, Víctor, estem parlant del tio que va fer Mantícora.
Sí, sí, i el tio que va fer Magical Girl i se'l va considerar el gran nou director del cinema espanyol i que es convertiria en una absoluta llegenda i aquell any, el 2000... És que va ser el 2014, quan comencen a relatar això, les víctimes, 2014, Bermud amb Magical Girl guanya... Bueno, el nominen 7 vegades als Goya i guanya la Concha d'Oro.
Sí, 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 sí.
Llavors, doncs, per començar a gratar i a començar a treure tots els monstres que hi ha en aquesta indústria, que no són pocs.
Començar a gratar, eh?
Sí, sí, i tant. No, no, no descartis que aquest 2000... És,
això no acaba aquí,
del 24, eh? No descartis que això seguirà.
Val, val. Víctor Rodrigo, com sempre, gràcies. Ens retrobem la propera setmana ja a l'estudi. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Cuida't aquest refredat. Bé.
Moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel també és podcast. I a més et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La T.
tele que ens va parir, amb Marc Andreu.
Vinga, va, 20 minuts que passen de les 12 del migdia. Marc Andreu, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, és veritat que ja sé bona tarda en aquesta hora.
Sí, home, i tant, no?
Quina gràcia, que m'escolteu bé, eh?
Sí, home.
Vale, d'acord, és que hem tingut aquests problemes tècnics que no s'han acabat de resoldre.
Ja hi som.
Però bueno,
és que el problema tècnic no siguis tu.
Jo des que vaig néixer soc un problema tècnic, així en general. Ara li pregunto, perquè no sé per on m'escolteu, si pel micro o pel micro del mòbil. A veure si em respon la Núria pel WhatsApp.
Exacte. Algú et respondrà. Bueno, pateixi que algú et respondrà.
Algú em respondrà.
Exacte. De moment els escoltem bé.
Bueno,
per on comencem, això?
Tinc moltes ganes d'explicar-vos coses de tele, com sempre. No us explicaré coses del clima. Però podria, també, eh? Podria.
Sí, vull però dir, no.
Jo estic obert a que em doneu tota la feina que vulgueu.
Val.
Però, de moment, sembla que si d'alguna cosa domino és de tele, així que us vinc a explicar una mica... ho dividiré en tres seccions, d'acord?
Ui.
Pel que ha estat marcada la setmana... Ja saps que cada dia vinc amb alguna innovació.
Va.
És pel que ha estat marcada la setmana,
sí?
A nivell televisiu, què ens espera la setmana que ve,
sí?
I l'audímetre. D'acord? Una mica, doncs, anirem a analitzar la màquina aquesta misteriosa que no sabem mai ningú qui té.
Veig que t'has patat el semàfor, eh?
No, no, i el semàfor al final.
Ah, el semàfor
no,
també.
No, no, per favor.
No, perquè vols 3 no, no, hores de secció, no com va això?
Bueno, vull alguna més. Ja, posats, ja que em treus el tema, i no m'agrada jo treure aquest tema, a veure, si em rasqueu una mica més de minuts, perquè jo sé que les senyores estelaires...
Sí.
Doncs, perquè com es diuen els seguidors de Radio Estel?
Estelars. Sí, Estelars, clar.
Estelars, claro, Estelars, sí, sí, sí. Molt bé. Però jo sóc Joaner.
Són Estelivers.
Però jo sóc Joaner.
Ah, gràcies.
Vinga, doncs escolta'm, som-hi. La setmana passada, a veure, sí. Vam acabar la setmana amb la... És a dir, divendres passat, perquè ens ubiquem. Mm-hmm. Jo entenc la setmana com els 6 dies, en els 5 dies, de dilluns a divendres, amb la gran gala dels 40 anys de TV3. D'acord? Mm-hmm. TV3... Per ser exactes, no és que fes 40 anys que va obrir el Chiringuito TV3, eh?
Sí.
Perquè el va obrir a finals de l'any passat, diguéssim. Va fer anys... Ja està solucionat, que ara em venien a solucionar el tema del micro, però ja està, ho hem solucionat. Gràcies, David. Bueno, jo aquí estic com en mi casa.
Va, tira.
Doncs, lo que us va fer... Va ser una gala en què la gent ja previsiblement va respondre, d'acord? 32% de share, que és una xifra molt considerable amb els temps en què estem. Per tant, ante todo, enhorabona pel que van fer. Va ser una gala àgil, de 2 horetes i mitja, que semblen moltes, però, bueno, és una mica la línia en què està.
Sí?
No sé si tu la vas poder veure, Joan.
Gala 40 anys de 3, sí.
Vas veure alguna coseta, no?
Sí, sí, sí. A mi em va agradar, en general. En lo general em va agradar. Mm. També és veritat
general,
que...
Sí.
TV3... Hosti, és que ja em perdonareu, a mi em costa criticar molt, eh? Però ja em perdonareu, però a mi les gales de TV3 sempre se'm fan una mica carrinclones.
Sí, carrinclonegen una mica, perquè al final, saps què passa? Jo crec que jo tinc una mica la resposta a això, sense voler criticar tampoc, perquè ja saps que no m'agrada. Però TV3 les gales perquè les delega a la gent interna que té.
Sí.
I aquesta gent, escolta, estan acostumats a un cert ritme pausat i calmat.
Sí.
De cop una gala és com, ostres, tu, escolta'm, potser hem de treballar una hora més al dia, saps què em vull dir?
Sí, sí. No, i que tieteja una mica, no sé, una de les sorpreses que fos un noi, pobre noi, que va néixer el mateix dia que va néixer TV3, saps?
Clar.
No ho sé.
No, exacte, o sigui, que tu facis 40 anys i hagis de ficar l'excusa de que ho celebraràs quan van començar les emissions, quan sempre has celebrat els aniversaris de la cadena, el primer dia que es va anunciar que va néixer, que va ser un 10 de setembre, home, anar quasi 4 mesos més tard, què passa? Que no us va bé, no? Per temps, i vau dir, mira, escolta, que ens queda el Nadal pel mig, tirem illes ja al nou any, i ja trobarem l'excusa.
Ara.
Una mica van així. Després, algo que... Això es pot perdonar. Algo que a mi em costa una mica més de perdonar és que hagin d'agafar una persona externa de TV3, tot i que sigui una cara coneguda de la cadena, com Albert Tom,
sí.
Doncs, bueno, que ens hagi de suposar això, una inversió de 25.000 euros extra, quan tens a dins un personal de sobres
25,
per poder
cobrir
aquesta plaça, i inclús em sembla una falta de respecte per la gent que tenien al públic, no? Perquè dius, bueno, i d'altres? O sigui, nosaltres et valdríem el mateix i has hagut de buscar algú extern molt digne, i molt solvent,
sí,
i és un crac l'Albert, però vols dir que calia? Està justificat del tot? Bueno, em dius, em portes una Júlia Otero, que és una persona que ja ha canviat de cadena, de mitjà i de tot, i torna especialment per fer això.
Va, no, jo estava pensant en una Melero.
Claro, és veritat, no? Que després Meleros i tots aquests ja fan a la Marató, sí, i sí que li vols donar, entenc, un prestigi, li vols donar un toc diferent, i hem d'anar a buscar algú potser una mica no tan vist, no? I la Melero al final té un diari, fa les maratons, és com... Però igualment, jo crec que no sé, amb això em deixava una mica així, una mica com difícil de digerir el tema aquest. De totes formes, dit això, hem de dir que porten 3 mesos preparant-la, ja us dic, la previsió era emetre-la el 10 de setembre, però s'ha saltat d'any, i és veritat que també, com sempre en aquestes coses, les grans absències a vegades són més sonades que les presències. I en aquest cas, doncs, hi havia... jo hi vaig trobar a faltar Trinca, un Bassas, que va aparèixer només en un vídeo, sí. Lloll Bertran, un Màgic Andreu... aquí havia posat, i ja em perdonareu, Àngels Casas, però
no.
Ens va traspassar fa un anyet, i això ja se m'havia oblidat. Llavors, descansi en pau. Exacte. I Ostrell. Ostrell també em va semblar una absència sonada, que cadascú tregui les conclusions que vulgui. És ara mateix, és una cara molt visible de TV3, és la cara de Catalunya Ràdio, i va fallar a la cita. La resposta li van preguntar al programa, i la resposta va ser tenia coses a fer. Vale, d'acord. Ja que cadascú tregui les seves conclusions de quin és el motiu. De tot cas, les absències no es van deixar de mostrar la seva indignació per no ser-hi. Un d'ells va ser Joan Lluís Bozzo, val, que ell es va responsable a Espanya, a Europa, a la memòria dels cargols, i no hi va ser. I ell va dir que no sortir el quadre d'honor de TV3 en un tuit és una cosa que m'enduré a la tomba. Ojito, amb el Bozzo. I, com no, Pilar Rahola havia de fer la seva aparició estel·lar de la seva manera.
Home.
I va fer un tuit bastant lapidari, també, on va dir que durant anys ell havia format part d'aquesta il·lusió. Ara no sé què és. Agraeixo que no m'hagin convidat a l'aniversari. Això suena a rencor.
Oi.
La Griso representa millor els valors actuals. La Griso va aparèixer també en un vídeo amb un croma de fons de Madrid, era una mica així, una mica curiós i creepy, aquella imatge de fons del Palacio Real de Madrid. Semblava una mica Eurovision, 12 points. Però, bé, gala superada, gala no amb nota, però jo crec que amb un aprovat. I és veritat que jo resumir 40 anys en una gala de 2 hores i mitja de ser una missió impossible. Realment has de deixar gent i material sempre, perquè és complicat. En tot cas, va, qui no va fallar a la cita va ser el Jordi Évole, d'acord? Que també ha sigut un dels protagonistes televisius d'aquesta setmana, d'acord? Ell va aparèixer en l'últim col·lapse del dissabte passat de l'Ostrell i, com era ja d'esperar, la polèmica no va tardar a saltar amb aquestes declaracions.
Crec que està en un procés, un altre cop d'obertura, TV3. Crec que va passar per un procés de tancament, de tenir un públic i no voler-ne més.
Però hi ha qui et dirà que això és perquè s'està espanyolitzant.
Però és que quin problema hi ha en espanyolitzar-se? En quin país vivim?
Què ponen tu d'ell?
No. No, t'estava dient en quin país vivim, en el sentit de vivim a Espanya. No, no. Jo,
que la societat social...
No, jo, si tu em digués, no, vivim a un país que es diu Catalunya, i em semblaria una resposta sensacional i que fins i tot compartiríem. Jo crec que és bo que TV3 faci productes que es vulguin veure al barri de Bellvitge, al barri de Sant Ildefons, a llocs on potser la penetració de TV3 havia estat més gran en altres moments de TV3, no ara. I crec que el que passa és que l'audiència que té TV3 ja és molt gran, anant a aquest nínxol de mercat, i jo crec que podria aspirar encara més, potser perdent una mica d'audiència de l'altra banda, però a mi m'agradaria que una tele pública a Catalunya fos més transversal. I crec que està en un procés de transversalitat.
Viam una cosa, Marc.
Ai, aquest concepte de transversal.
Clar, viam una cosa. Jo seré bona persona.
Què et sembla, Joan?
Sí. Ja et diré. Entenc el que vol dir Évole. Entenc perfectament el que vol dir Évole. No comparteixo la manera que té de dir-ho perquè és fàcil de rebatir. O de rebatre, vaja.
Vaja, tan fàcil que l'Ostrell no el va rebatre pas massa.
No, però és molt... És a dir, ell diu... I jo entenc que quan ell diu això, està demanant televisió en castellà, també TV3. No passaria res, eh? No s'ha mort del món, perquè a vegades es faci alguna cosa en castellà TV3, que se'n fa i no passa absolutament res, i no ha de passar res. I ell diu, és que també s'ha de fer televisió per Bellvitge, per Cornellà, per Hospitalet, per què, no? I comença a dir coses així. Hosti, no fotem guetos nosaltres mateixos. Què passa, que per fer televisió per Bellvitge l'has de fer en castellà?
Correcte, la gent de Bellvitge
no vol parlar en català?
Que jo també crec que el Jordi, quan diu espanyolitzar, que això recorde a ecos del Bert, jo crec que també es refereix no solament a pel que fa a la llengua, sinó també com a referents, no? Aquesta idea de poder entrevistar en un moment donat a Jorge Javier Vázquez, que és de Univers Badalona, no?
Això s'ha fet.
De barri de Sant Roc, no? I buscar com referents que estan més associats a televisions d'abast nacional i portar-les aquí a Catalunya.
Recordo que el mateix Albert Om va fer un convidat de
Javi Vázquez.
Sí,
exacte. I que contínuament en té. Vull dir, l'altre dia l'Ostrell tenia la Maruja Torres i ahir tenia entrevista a l'Ayuso. Vull dir, que ell dirà que està en aquest procés, que és el que suposo que es refereix, no?, a tenir, vull dir, no va bé, xarango, a la gala dels 40 anys, hi havia estopa.
Clar.
Llavors...
Però no passa res, jo he encantat que sigui estopa.
Completament. El que passa és que potser TV3 ara està en aquest procés que refereix al Jordi Évole, que es refereix a aquestes petites píndoles que de tant en tant s'allunyen d'aquesta catalanor que nosaltres consideraríem, no? D'aquesta cultura, en llengua catalana...
Per això et dic que jo entenc el que vol dir. Però que jo crec que s'expressa malament.
Ja. Això està clar, això està clar. La cosa és que ho expressa malament i jo crec que, en el fons, també té una mala concepció del que ha de ser i vol ser TV3.
També.
Llavors, crec que no acaba d'entendre que és més que una tele feta des d'aquí, sinó que el que vol ser també és una tele que vol mostrar una idea de país o de territori.
Clar, és
i per tant,
TV3
això potser...
TV3 és d'aquí cap allà i d'allà cap aquí.
Clar, i això suposa inclou renunciar a certes coses i a cert personal, perquè ja té molta difusió en altres cadenes, i suposa reforçar-ne d'altres. El que passa és que jo sincerament, per això he ficat el tall sencer, que per Twitter s'ha deixat fins a espanyolitzar, expressament perquè aquest senyor tingui un linxament com el que ha tingut, però he ficat el tall sencer. Però el que jo crec que el Jordi Évole ve a dir és no tornar una mica a la tele que vam vindre en el procés, en què tot era tertúlia política, mal repartida i bastant balancejada cap a un cantó. Crec que va una mica d'això, perquè venim d'una etapa.
Ens posem a queixar de quins tertulians hi havia marca a Antena 3, a Telecinco, a Televisió Espanyola...
El que passa és que ell no pot anar a Antena 3 a dir això, un, perquè hi treballa, i dos, perquè és una privada, i perquè al final no té un deure de servei públic. Ell ho pot exigir de la tele que pague com a tele pública.
Ah, parlem de televisions públiques. Quants tertulians independentistes vam veure a Televisió Espanyola?
Ah, quiliquà. En èpoques on tenia tot el sentit que n'hi hagués, no?
Per això
ho dic. Sí, jo crec que al final és una reflexió general.
Sí, jo crec que hem de fer una reflexió tots com a mitjans, però no sé...
Sí. I que diu molt també del periodisme que estem vivint i com s'està vivint i com s'està deixant contagiar per la polaritat que hi ha a xarxes socials. Però va, anem a parlar de coses menys profundes.
Va, sisplau, que m'interessava molt aquest tema, estava molt bé.
Està molt bé, i en podríem parlar l'altre dia, debat extens, i portar un convidat, si voleu. El dia que portes el Jordi. Escolta'm, jurat de Baila Como Puedas, és a dir, no en teníem suficient amb un programa de ball a televisió, a les televisions espanyoles, sinó que ara en sumem un més.
Sí.
És el mateix format exactament de Telecinco, però Televisió Espanyola. És una cosa bastant inèdita, això, us he de dir. Que en el mateix format estigui en dos cadenes. Ojito. És que això és gravíssim. Bàsicament, jo diria que això és únic, crec, a la història. Ha passat molt poc. No sabria ni trobar un precedent. En aquest cas, està presentat per Ani Gartiburu, res nou sota el cel, perquè ja l'havia presentat, el Mira qui en baila. I ara, de moment, van fent avanços. Jo crec que van fent avanços a l'espera d'on es situen, perquè no crec que vagin a competir directament amb el de Telecinco, perquè si no ja seria la risa. Vale? Perquè en el mateix dissabte tenir el mateix programa en dos cadenes i fets a la seva manera, ja em semblaria sublim. En tot cas, han avançat el jurat, que serà la Beatriz Luengo, la Norma Duval, el Rafa Méndez i la Yolanda Ramos, que Yolanda Ramos pràcticament viu, va passar de viure a Netflix a passar a viure a Televisió Espanyola.
Sí, senyor.
Hem de dir que es veu que s'ha filtrat que un s'havia tantejat molt fortament tenir Belén Esteban.
Ui, compte.
Com a jurat, ja que, no oblidem, va guanyar l'edició de Telecinco de Mira quién baila, llavors presentat per Jesús Vázquez. I el va guanyar en una altra etapa dura de la seva vida, podríem dir.
Marc, ves per feina, que estem fora de temps ja, eh?
Sí, vale, d'acord. Hi ha hagut concursants famosets, com sempre, i Lídia Lozano sí que ha entrat en el trap, eh? Sálvame. Vale, vinga, va, seguim. Joc de cartes. L'altre dia va ser una mica polèmic perquè havia quarts de finals de la Copa del Rei,
sí,
i TV3 va decidir fer una jugada i ficar un programa repetit sense massa dir-ho.
Ah, sí, va tirar la franja horària.
El dels calçots de Madrid, a la mateixa franja, va dir no ho ficaré en perill, la bona mitja que està tenint aquesta temporada, perquè tothom se n'anirà a Televisió Espanyola. És un moviment i una dinàmica molt de teleprivada, sincerament.
Sí, estic d'acord.
Crec que una telepública no hauria de fer això, per molt que va fer un 2,6, és prou digne. És veritat que està molt lluny de les seves xifres,
sí,
però igualment també està molt lluny perquè també era vell, perquè ja havia caducat. Clar,
va
ja
fer un
2,6,
m'has dit, eh?
Un 10,6.
10,6. Quan el normal és
no està mal,
de joc de cartes?
Això és el joc de cartes. I una altra de les novetats que hi ha hagut aquesta setmana és que Telecinco, en aquesta febre que té per adaptar i portar a la seva cadena tots els grans formats que valen un paston,
sí,
i que no li acaben de funcionar, és Factor X. Ja se l'havien fet 3 edicions a la Televisió Espanyola, les dues primeres van ser 4 i la tercera va ser Telecinco, i ara aposta per fer-ne una altra més. I per últim us diré que aquesta setmana també s'ha anunciat una cosa que a mi em fa cert interès, però ha començat amb mal peu. Es diu El mejor de la història, és un format que és de la BBC, es diu 100 Greatest Britons, d'acord?
Com es diu, perdona?
100 Greatest, en aquest cas, Britons, perquè eren els britànics, vale? Els 100 més grans britànics. O sí. I en aquest cas és buscar
un anglès d'Oxford maco, eh?
Com?
Dic, tens un anglès d'Oxford maco.
Sí, d'Oxford, aquí al costat de la Segarra. Llavors, Antena 3 ja el va adaptar, però el va fer una gala, cosa que no recordava en absolut, i en aquest cas serà 5 capítols. El presentarà la gran Sílvia Incharruondo, que m'agrada molt que li donin la passin també i li donin l'oportunitat de fer entreteniment,
ai, sí,
però ha començat amb mal peu. Per què? Perquè això han escollit 150 personalitats de la història d'Espanya, que sí, això ja sempre hi ha d'entrades molt sensible.
Hi ha gent molt rara allà, eh?
Sí, molt rara.
Val.
Però l'han pujat a una web perquè la gent els votés. Sí. Què ha passat? Que les votacions han sortit de tot menys paritàries.
Clar.
Donant com a resultat 40 homes,
uau,
i 10 dones,
uau,
per anar al programa. Ells ho han adaptat i ho han dit des del primer moment en la presentació, de que precisament el que volen és dir, enviar aquest missatge d'alarma.
Mm-hmm.
O sigui, hem posat una llista més o menys paritària i vosaltres heu tornat a fotre la pota de forma molt masclista. Però jo també penso que quina culpa en té la gent quan, si tu tens uns experts, saben que això podria passar.
Clar.
Home, evita-ho d'entrada. Ells diuen que no.
La història ha estat explicada com ha estat explicada, també t'ho dic.
Com?
Dic, la història també ha estat explicada com ha estat explicada, i si tu vas a votar,
correcte,
i et trobes personatges històrics, els que et sonaran,
sí,
més seran els homes.
Però una mica sí que el programa ha de servir per trencar amb aquesta...
Sí, sí, no estic justificant, eh? Estic dient el que passa.
Sí, sí, el que passa és això, però ho pots explicar, però intentar revertir-ho, no? Llavors,
sí, sí, sí,
tornar a caure amb la mateixa pedra. Cal dir, tornant a que Antena 3 el va adaptar fa 17 anys, saps qui va guanyar en aquella gala i van considerar la gent que era el millor personatge de la història?
Sorprèn-me.
Juan Carlos I.
No ho puc creure.
O sigui, imagina't si han canviat les tornes.
No ho puc creure.
Es veu que quasi arriba a entrar a la llista final d'aquestes 50 persones.
Ui, sí?
Influents. I arriba a entrar, va quedar molt a punt d'entrar.
Com
deia? O sigui, que finalment va quedar fora. I per últim, una de les noticions crec importants és que TV3 ja ha anunciat que a la primavera estrena la docusèrie pel 3CAT.
Sí, senyor, em fa moltíssima il·lusió, això.
Oh, moltíssima. Del crim de Tor.
Sí, 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 sí.
D'aquesta escabatxina que va haver allí a la frontera amb Andorra i que segueix amb el misteri de qui va ser l'assassí i que Carles Portes l'ha portat de cap durant tant temps.
Absolutament.
I, per tant, o sigui, que allí estarem a totes amb el Carles Porta. No sé si tinc temps per l'audímetre.
Sí, va, anem a l'audímetre, corre.
Va, dir-te que Televisió Espanyola l'altre dia va treure pit amb el futbol.
Sí.
Ara torna a tenir, doncs, els drets per emetre tot el tema de la Copa del Rei. I tot i que va ser un desastre pel Barça, es va posicionar amb un 37,3 i 850.000 espectadors. Això no ho tenia, jo crec, que des de fa anys.
Aquí, eh? Amb Espanya qualsevol. Em sembla que una mitja de 4 milions, una barbaritat.
Una barbaritat, sí. No, o sigui, va ser... Sí, exacte, perdona, 850.000 és la mitja de Catalunya, disculpa.
Sí.
Cosa que va suposar l'enfonsament de Joc de Cartes, però bueno. I també de la mitja diària.
Sí.
Hem de dir que Bailando con las Estrellas, tornant una mica a aquest format, que ja fa dues setmanes que s'ha estrenat els dissabtes a Telecinco, hem de dir que es va mantenint, tot i que Antena 3 va respondre amb un dels seus grans... com es diria? Amb un dels seus grans guanyadors, que ningú tombe, que és Passapalabra, que sí. Està fent com un especial de duelo de campeones. I que la gent, jo encara em costa de creure, la gent el torna boig, aquest concurs. També té un debat, això. Gran Hermano segueix sense superar el millor d'espectadors, que és una mica com la línia digna, però allà està, amb el Gran Hermano Duo. El Bake Off s'està posicionant, també. Tampoc arriba el millor, però mira, va trobant el seu lloc, amb la Rocío Carrasco per allà, la Terelu... La Yolanda Ranos, mira. I hem de dir que l'Evole va estar una temporada amb la seva pitjor xifra, tot i que s'ha de dir que és d'admirar o sigui, l'ambiciós capítol que va fer a nivell cinematogràfic.
Sí. A mi em sorprèn, que tingués baixa xifra amb qui teníem fet en gana.
Sí, la veritat és que sí. És veritat que el Tangana fa com a bastant demandre escoltar-lo i potser quan portes una estona... escoltant-lo ja ho deixes estar,
sí.
Però de veritat que només per la filigrana audiovisual que era, fent tot de referències al cinema italià i especialment a Sorrentino,
sí.
era molt preciós, molt maco de veure. Per últim, que Telecinco cancela La Mejor Generació, ha donat dos oportunitats a la Lara Álvarez, amb aquest programa també un format exterior, pues que l'altre dia va fer un 4,6. És que això no t'ho fa ni 4, saps què t'ho vull dir? I per últim, dir-vos que Televisió Espanyola ha estat una sèrie força arriscada on fusiona pescadors de València, de Santa Pola, amb refugiats que venen de l'Àfrica. És una mica inspirat en un cas real d'una embarcació que es va trobar una cinquantena de refugiats en una barca i els va pujar. I a l'hora de descargar-los i de voler-los deixar a Malta... doncs es troben amb molts problemes amb el consolat, de política exterior i de més. S'ha de dir que és una bona aposta perquè hi ha bons artistes com el Luis Tosar, la Blanca el Portillo i de més. Hi ha una mica, em xirria aquesta cosa d'utilitzar actors que no són valencians parlant el valencià, però per un altre cantó, doncs està bé que de tant en tant s'escolti el valencià a Televisió Espanyola, el català de València a Televisió Espanyola. I va fer un 13, molt bé, va superar el milió i mig. Tant de bo li vagi bé. Com sempre, és una sèrie que es fa eterna, perquè en aquest país nostre fotem sèries que o duren 90 minuts o no ens quedem tranquils. Llavors, doncs, bueno... En fi. Va, la tele que ve. Joan, estimat. Setmana de 22.
Estàvem fent coses. Tu volies minuts a la ràdio, no?
Jo volia més minuts a la ràdio, a veure si me'n dones.
Arribarem fins la 1 amb Marc Andreu avui.
Oh, que bé! Escolta, però ara no tinc guió. Bueno, ja parlarem de la vida. escolta, la tele que ve.
Què?
Bueno, puc parlar...
No caldria.
D'aquesta manera. No. D'acord.
No cal. Dir, bueno, tens un quart d'hora i ja et conec i se't quedarà curt.
Sí, se'm quedarà curt. Va. Escolta, la setmana del Benidorm Fest arriba, d'acord? Que per qui no estigui ubicat... que Déu-n'hi-do si no està ubicat, ja t'ho dic. Qui no estigui ubicat li diré que és el festival mític, Festival de Benidorm, on s'escollia el cantant que representa Espanya Eurovisió.
Sí, senyor.
D'acord?
Té unes ganes d'aquesta final?
Sí o no, Joan?
Moltes.
Ai, m'encanta.
Sí.
Molt bé. Escolta, doncs, escoltem una mica de musiqueta. Escoltem la... Perdoneu que no he parlat català i de casa no s'ha de renunciar. Em saluden quan passo pel carrer. No m'atava, lo dic xispa, si ho ve. No m'importa arder, ya todo da igual. Es cuestión de fe, no retroceder y reconocer que jamás me rendí.
Deies, deies, Marc, perdona.
No, això que et deia, que sí, que n'hi ha per celebrar-ho. A més, tenim dos catalans en aquestes dues semifinals. Els han separat, perquè no hi hagi aquí discussions de quin català s'estimen més. Uh-huh. Per tant, dimarts, Sofia Coll, dijous, Roger Pedrós, i dissabte 3, oh my God, gala finalíssima.
Oh my God!
Oh my God, oh my God, tu, que tienes, tienes un gato.
Dos
gats, dos, imagina't, dos, falta d'un. No vindré mai a casa teva, que t'aviso, perquè sóc al·lèrgic. Llavors...
Perquè no l'has vist a casa, si no vindries.
Sí, no, perquè què?
I perquè no l'has vist a casa.
Bueno, oh, no, no, sí que l'he vist, que la fotografia és molt a Instagram. Ah. Escolta'm, el que et deia, gala del Benidorm Fest. Pinta bé. Pinte a que hi haurà espectacle, hi haurà show del bueno. O sigui, uh-huh, que mireu-lo, desconnectareu força,
sí,
i a més podreu fer...
Dic sí, que hi haurà molt show, eh?
Sí, molt show.
Jo crec
show,
que Benidorm Fest ha agafat molta volada.
Sí.
Molta.
Però especialment aquest any hi ha bones produccions, cosa que em fa confiar que hi haurà bones posades en escena, i això sempre és una cosa a celebrar. A favor del show televisiu. Mm. Dir-vos que ara mateix les apostes li posen molt difícil al Roger Pedrós, tan difícil, sí, que va literalment últim.
Ui.
Potser és Villarejo, potser és el cas Pentàgon aquest que es pateixen els polítics.
Em deixes dir una cosa de Roger Pedrós? Jo dic perquè el conec personalment.
Sí.
Roger Pedrós, per mi, és absolutament... absolutament admirable que només amb la seva música i amb la força de la seva música estigui arribant on està arribant, sense cap mega macro bèstia darrere.
Mm-hmm. És així, és així, és així. I realment la composició i tot recau en ell, i és una cançó maquíssima.
Sí, sí, és preciosa.
El que passa és que està en un context on la gent encara li costa acceptar certes balades. I el català, doncs, escolta, m'entens? Vull dir... Ja ens entenem. La Sofia Coll només fa una petita aparició lingüística del català,
sí,
amb una frase que cau simpàtica i ho juga bé. La seva aposta és composta també per ella, juntament amb els germans Canut, dels Alaska World.
Sí.
Sí, es veu que li van proposar, i realment es nota que hi ha una bona producció. Veurem. Les coses en Benidorm Fest com a Eurovisió es decideixen a... o bé amb una taula de política, sí, o bé en la posta de l'escena.
Benidorm Fest, Marc, ha vingut per quedar-se, m'explico, eh?
Sí.
Ha vingut per quedar-se i ha agafat tanta volada com podrem parlar del Benidorm Fest com a dia d'avui es parla de San Remo?
Doncs, home, és que clar, San Remo és paraules majores.
Ja,
hauríem d'anar a buscar els inicis del San Remo per poder assimilar-ho. Jo crec que no. Per un motiu, perquè jo crec que San Remo ja té un respecte per la música molt diferent al que Benidorm fa. I només per un detall, és que San Remo tota la música és en directe. I Benidorm fa no, o sigui, només la veu. Això ja d'entrada ja li dona una categoria a lo que fa la versió italiana que no podrà tindre mai Benidorm Fest. I després San Remo té una història i un passat, que això sempre... Benidorm Fest també el té, dient-se Festival de Benidorm.
Sí,
que
d'allí
van sortir Carines, Rafaels, Julio Iglesias, però no té el mateix bagatge. O sigui, va deixar de fer-se, i aquesta pausa de tants anys doncs li fa que li costi molt més. Però jo crec que no ho serà mai. Però, bueno, mai se sap. Vull dir, San Remo també era i va deixar de participar a Eurovisió. O sigui, les coses també donen molts
toms. Sí, sí, sí,
sí. Televisió Espanyola.
Què?
Una cosita, que estrena El Zorro. Se'ns acaben les idees en aquest país i en aquest món on es fabriquen tantes sèries i tantes friccions.
Ai,
ficcions no. I friccions. Doncs, en aquest cas, El Zorro torna a Amazon Prime, d'acord, en col·laboració amb Televisió Espanyola.
Compte aquí.
Sí, que això ja sabeu que ara ja està a l'última hora. O sigui, sembla que les cadenes no fan res sense una productora darrere. I en aquest cas... sense una plataforma de contingut audiovisual. En aquest cas, Amazon Prime ha apostat per aquest clàssic i no ho podia fer si no és amb polèmica.
Per què?
Diràs, quina? Doncs perquè El Zorro sempre ha sigut una figura com molt... molt, com a mínim, flamenca o llatina.
Castiza una mica, no, la cosa?
Exacte. Sí. Molt mestissa i, per tant, molt, molt, molt morena, molt caliente. I ens venen amb un Miguel Bernadó, que recordem que és actor d'Élite, de les primeres edicions d'Élite, i fill de l'Anna Duato, que és un caucàssic de revista. Per tant, serà el primer zorro caucàssic blanc, blanc, d'ulls blaus. Cosa que es veu que ho juguen en la mateixa trama i que no ha sigut casualitat, ja que precisament la trama i els conflictes que tindrà dins la sèrie és precisament que no el voldran acceptar com a zorro perquè no entenen que un noi blanc tan europeu, tant d'aspecte de l'est, pugui assumir el paper del zorro de superheroi justicia. D'acord? Però, bueno, sembla que ha sigut una superproducció, que compta amb el Paco Tous, el Luis Tosar, aquest senyor que està tot arreu, el Rodolfo Sancho... però sí, ens haurem d'oblidar una mica del referent Antonio Banderas, de El Zorro. Saps? Que és una mica el gato de l'esrec. I què més? Estrena avui a 3CAT, tornant a parlar de Sofia Coll, Epic Nails. D'acord? Que jo podria quasi assegurar, no ho he contrastat, però a qui li importa això?
Home, a mi.
No, home, no importa als senyors que ens escolten.
Aquí tenim un rigor.
Epic Nails, jo crec que és el primer format que s'emet a Espanya, bueno, en aquest cas a Catalunya, dedicat a ser un talent, un concurs d'experts en manicura. Però manicura artística, eh? No us penseu que aquí la manicura francesa i quatre coses bàsiques. No, val. Aquí són verdaderes obres d'art. O sigui, és escultura de l'ungla. Val? I la Sofia Coll, que és una tia que en consumeix d'això,
sí.
I només cal veure el videoclip que ha presentat a Eurovision, que
tindrem,
va plena.
Tindrem Sofia Coll, eh?
I ella està de presentadora, per tant... quedarem de la Sofia Coll fins al coll.
Quina va.
Però molt bé, molt bé. O sigui, me n'alegro per ella, perquè crec que és una tia molt vàlida, sí, molt mocatriz, és cantante, modelo, actriz i de tot el que l'eixes. Però no, també ha vingut amb polèmica. Què seria una nova estrena sense polèmica? I és que aquesta setmana, coincidint amb l'anunci de que s'estrenarà Epic Nails,
sí.
Que us aconsello molt veure i que darrere hi ha gent que conec i que ho fan molt bé, doncs han sortit una sèrie de noies extreballadores de Vice, Espanya, d'una sí. revista molt famosa que es va fer cap allà als 2015, però va caure, o sigui, va acabar en fallida. Pues una revista que era molt creativa, i entre un dels formats que va presentar per fer era un concurs de nails art, que es diu això, nail art. Llavors, es veu que aquest format, aquestes noies el van presentar molt baixat, ja amb dossier, proposta de presentador, que evidentment no era la Sofia Coll, però tot, inclús guions i demés, a minoria absoluta.
Ep.
Què ha passat després d'uns 10 anys? Txan, que apareix minoria absoluta en aquest format, amb exactament el mateix títol, amb guions que, segons elles, diuen, són plagiats els que van presentar en aquest dossier, i, vaja, que elles diuen que és legal tot el que han fet, però que, home... que tampoc hagués passat res, que se'ls hagués posat l'autoria en algun lloc, allí els crèdits, allí al final. Agradecimientos de Aneto, pues, el Ladín, dir, mira, aquestes noies van inventar el format.
Val.
I bueno, ara ho estan com denunciant a través de les xarxes, sent conscients que no poden fer-hi res, perquè elles no van ser previsores amb això.
Yeah.
I es va tancar la revista, aquesta idea va quedar en un calaix de minoria absoluta i l'han portat a terme.
I
per últim, dir-vos que dilluns passat, me'n torno una mica enrere, van estrenar Jo Mai Mai, la nova sèrie infantil o juvenil.
Sí, senyor, vam parlar aquí... Perdona, sí. Dilluns passat vam tenir aquí dos dels protagonistes de Jo Mai Mai per estrenar aquesta sèrie.
Que ho vaig veure a Instagram, home. Perquè jo us escolto per Instagram.
Ah, ens escoltes per Instagram, eh? Perfecte. Sí, m'agrada.
No, a veure, perquè em sortiu molt i ho feu molt bé.
Per cert, Marc, que sé que t'agraden les xarxes socials. Sí. Tu tens TikTok, no?
Obvi.
T'ho dic perquè ja tenim TikTok a Radio Estel, eh?
Ja ho sé, ja m'heu començat a seguir.
Però segueixes tu, això és l'important.
Sí, ja. Ah. Sí, ara, a partir d'aquí, tot va amunt.
Val.
Si ho segueixo jo, ja està, ja vindrà tot
llegat. Sí.
Simplement, dir-vos que va fer una bona xifra, tot i que TV3 es va atrevir a fer-la competir amb OT, que ara mateix doncs, porta molta joventut cap al Prime. A més, un públic juvenil, m'atreviria a dir quasi infantil o juvenil, vull dir, la trama està allí al límit, Jo celebro moltíssim que per fi tinguem per primer cop una sèrie de ficció no còmica, no paròdica, amb protagonistes en català occidental, com és la Carla, l'actriu principal, i els seus dos pares, el Pere Ponce i l'altra noia que no recordo com es diu, i que, doncs, normalitzen que aquesta noia pugui parlar així, que els seus pares hi parlin, i que ho facin des del drama, en el sentit des d'una ficció costumista. És a dir, no Cartanyàs i altres memòries del Cargol i altres enredos que hem tingut, i que és allí on els catalans de Ponent o de l'Ebre ens lluïen per fer rixes.
Sí, senyor.
I cosa que això celebro, aquesta diversitat lingüística, i especialment a favor del català de Lleida,
sí,
que apareix, bueno, perquè la prota és andorrana,
sí,
però vindríem a parlar el mateix, i el Pere Ponce és de l'Ebre, cal dir-ho que tampoc no acaba de ser... Però, bueno, en tot cas, que és català occidental, sí, sí, i això és bien, li ha costat...
No, i mira, i a Xalà, que també hi apareix, i també usa l'accent.
Ah, exacte, per això. Escolta, poseu-me una mica de trosset d'aquest tràiler del Jo Mai.
Va, som-hi.
Quant de temps? Què fas per aquí?
Doncs mira, m'he perdut.
Bona mama. I què, et puc abraçar o què?
Noi!
Papa!
I què fas per aquí, carinyo?
Hola a tothom, i benvingudes i benvinguts a les Guilles! I
aquesta... Xula, la sèrie?
Xula, xula, xula. A veure, hi ha hagut opinions de tot. La Mònica Plana s'hi ha lluït, s'ha quedat plana.
Sí.
Però hem de dir que jo crec que ve a complir un objectiu, i el complirà, i és veritat que no canviarà el ritme de les ficcions. No és un Merlí, crec, no està a l'alçada, perquè el Merlí tenia un punt molt més adult. Aquí, doncs, no té tantes aspiracions adultes, és més infantiloide, però, bueno, compleix amb el tema. Bueno, va, tinc temps pel semàfor o no?
Sí, vas pitant, sí, ens queden 3 minuts.
Sí, mira, només tinc verd i taronja perquè estic molt optimista, he començat l'any molt...
No vagis tan pitant, aleshores.
Llavors passo del vermell. Llavors, del verd, l'acord que ha fet el 3CAT amb educació és un acord per fer una plataforma que no és el 3CAT, és una nova plataforma que només serà farcideta de contingut educatiu. Audiovisual, evidentment, però amb intencions i objectius educatius i pedagògics.
Sí.
D'acord? Perquè es puguin, doncs, posar a les classes. Avui en dia que les classes, doncs, no sobreviuen sense una pantalla i un projector. Es posarà en marxa a partir del mes de maig, d'acord? I ja et dic, comptarà amb milers de vídeos i altres materials. I sí, perquè, clar, al final... sent realistes, els joves, doncs, acudeixen a moltes plataformes com YouTube, Twitter, per acabar de resoldre els seus dubtes, i això sempre és en castellà. Llavors, ostres, si comptem amb una plataforma on es pot parlar de matemàtiques, història i el sexe dels àngels, això no ho crec. Doncs, i és en català, doncs benvingut sigui. Taronja, dic que també la catalana ara ja ha posat en HB, si senyora de casa que ens està escoltant, i Joan, tu també, perquè t'inclous ja en el target.
Ah, tira.
Si de cop veieu que la tele se us veu millor, no és que hagi sigut un miracle, que potser sí, o les dioptries se us hagin curat. Val, Joan, que ja sé que l'altre dia ho comentaves, que dius, últimament veig el gracet el veig millor. El veig millor... Escolta, i has demanat hora a l'òptica, perquè has dit...
Què, mig minut?
Què ha passat? No ha passat res, és que ara ja ho veiem en HD, ja som al segle XXI, sembla, sí, de cop, vale?
Sí, sí,
i el vermell és... Me'l pinto els llavis per fer-vos un peto ben gros.
Ara,
el vermell.
Mira que bé. Marc Andreu!
Vale, amor meu, moltes gràcies a tothom.
Membre de l'Star System català.
Com, què dius del català?
Dic, membre de l'Star System català.
Oh, bueno, encara no. No m'hi posis. Escolta,
no, que l'altre dia et vaig veure presentant no sé quina gala, eh?
Ah, sí, oh, cuidado. Què era allò? Amb la Letícia, Una gala de la Fundació Princesa de Girona. Jo és que... Bueno,
era una gala de la Fundació Princesa de Girona?
Sí. Amb la ministra de Ciència i Investigació. Ep. I la Letícia allí primera fila, que estava cagadet. Però, bueno, ens en vam sortir.
Que bo.
Sí, o sigui, que presento actes, aprofito per dir-ho. Val,
escolta'm, que si algú necessita... Bodes, bautizos, comuniones i actos.
Todo.
Marc,
si algú necessiteu que us porti el TikTok, aquí estic, també.
Val. Ara que te codees, sí. porta'ns la reina cap aquí. Saps el que vull dir?
Ostres, això que és difícil.
Bueno, no, tu intenta-ho.
Ho gestiono, jo ho intento.
Marc Andreu, va, que vagi sí. molt bé. Moltes gràcies.
Vinga, un peto ben gros.
Fins la propera.
Adéu, fins la pròxima. Adéu.